Gent per Formentera ha denunciat públicament el que considera un incompliment dels acords pressupostaris per part del govern de Sa Unió i ha criticat la manca de capacitat de gestió de l'equip que encapçala el Consell Insular de Formentera. A més, GPRF reclama a l'executiu insular que s'iniciïn de manera immediata les negociacions per aprovar els pròxims pressupostos, els de l'exercici 2026, i evitar així que es prorroguin els comptes d'enguany. Teníem naltros a la secretària general del principal partit de l'oposició, de GPRF, és na Sònia Cardona, benvinguda a Ràdio Illa, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Quins són aquests compromisos que, al seu entendre, està incomplint l'equip de govern de Sa Unió?
Jo te contestaré perquè ho duc aquí apuntat, però jo m'agradaria fer una prèvia perquè la gent entenga endavant també d'on venim. Vull dir, perquè nosaltres vàrem ser molt, crec que generosos com a partits de l'oposició i veníem d'una crisi institucional oberta, sanguinària, es podria dir, que havia fet avergonyir a tot el poble de Formentera. De fet, el poble va exigint als polítics que arribéssim a acords i que treballéssim conjuntament i vàrem permetre, no recolzar, perquè ens vàrem abstenir, un govern de Sa Unió. I també, amb un acte, perquè això, els pressupostos no era una exigència, també vàrem pactar uns pressupostos perquè hi hagués estabilitat i poguessin treballar pel bé de Silla de Formentera i que no aquest any perdut en guerres, que també havia significat una no execució de pressupostos, amb l'augment de revenent, tot el desastre financer que suposava i l'opacitat amb les comptes públiques que suposava aquest primer any de govern a majoria absoluta de Sa Unió. Per tant, vàrem tenir aquest acte de responsabilitat, però evidentment, com que era necessari el nostre vot, vàrem posar unes condicions a recolzar aquest pressupost o permetre que s'aprovés aquest pressupost. I per això hi va haver unes negociacions. I el que tu em preguntaves, perquè és important saber d'on venim,
sí.
Perquè és un govern en minoria que necessita el recolzament i, a més, també tenim el mandat ciutadà de col·laborar per entendre-nos i per treure endavant, perquè els pressupostos són els sous que gestionen i per donar serveis a la ciutadania. I tenir uns pressupostos prorrogats significa no ser tan àgil en moltes decisions i en moltes coses que la ciutadania demanda, no? Per tant, amb aquest acte de responsabilitat ens entenem molt mal pagats, perquè nosaltres vàrem demanar 5 coses. La finalització de la concessió del transport públic. Sabem que la concessió estava acabada, és una tramitació juntament amb el de FEMS, és un dels contractes més grans que té una institució, que requereix molts d'informes i, per tant, estava en el tràmit últim d'aprovació i demanàvem que s'aprofités tota aquesta inversió i que se destinés una partida a acabar i posar en marxa la nova contracta. El que sabem ara és que hi havia una partida, però sabem que s'ha adjudicat un nou contracte per refer tota la contracta, però també hi ha un acord de ple que ens han aprovat d'aprofitar la feina prèvia. Per tant, no sabem, però evidentment els acords de pressupostos no s'estan complint. La creació de noves rutes verdes, sabem que estan treballant, però que no seran una realitat aquesta legislatura. Potser no aquesta legislatura, però aquest any no, aquest exercici no, i es havien compromès en aquests pressupostos a destinar-hi una partida, per tant, per executar-los ara, estem a novembre, no en sabem res. La millora de l'OBAC, ens arriben moltes queixes sobre el funcionament de l'OBAC, i per tant entenem que hi havia, que s'havien de fer unes millores, és la part de l'accés fàcil de la ciutadania a l'administració.
L'OBAC, és la virtual, eh?
La virtual, l'oficina virtual d'atenció ciutadana. Després, un tema que també creiem, i ara també és una època on recordar, les ajudes als establiments que obrin tot l'any, creiem que és imprescindible que es faci, perquè és un teixit empresarial que està en perill. Ens queixam de quin tipus de teixit empresarial o com es fa la redistribució de la riquesa i tot, els establiments que obrin tot l'any. Tota aquesta pèrdua de la identitat que té a veure amb la pèrdua del comerç petit, del comerç de tot l'any, per no ser un decorat pels turistes, hem de tenir un teixit de comerços oberts tot l'any i se'ls ha d'ajudar perquè a Formentera és molt difícil. Per això també en el darrer ple, vull explicar, nosaltres vam fer una ordenança que qui no obria mínim 6 mesos no tenia dret a ocupació de via pública. Al darrer plenari vam demanar si s'havien fet aquestes inspeccions perquè evidentment els negocis que obrin menys de 6 mesos no han de tenir aquesta ocupació de via pública. Són maneres també d'ajudar el comerç de tot l'any, no? Per tant, també estem intentant que es faci seguiment de les mesures que com a gent per Formentera havien pres en aquestes àrees.
O sigui, diguem-ne, aquesta proposta de només atorgar el dret a l'ocupació via pública als establiments que obrin més de 6 mesos, la vau aprovar quan estava al govern.
Exacte. I hem estat demanant si realment s'ha fet complir, si s'han fet revisions, si s'ha revisat l'ocupació de via pública i si hi ha informes sobre els establiments que han incomplert el seu compromís per tenir ocupació de via pública. La recuperació de la feina de l'oficina d'habitatge. Vull dir, evidentment, no hi podria haver cap pressupost del Consell Insular de Formentera que no tingués en compte la preocupació principal dels formenters i formenteres, que és l'accés a l'habitatge. Hi havia en marxa una oficina d'accés a l'habitatge, del que encara es havien de veure els seus fruits, tot i que ells ho han negat en aquesta legislatura, s'ha desmantelat. El que demanàvem a canvi de donar o de permetre que s'aprovessin les comptes era que es tornés a dotar de pressupost i fes feina a l'oficina d'habitatge. Tampoc en tenim notícies de com ha anat. I la cinquena també eren els pressupostos participatius. No aconseguiren que posessin partida per aquest any, però els demanàrem que miressin si n'hi havia alguns dels aprovats que es poguessin executar durant aquest any, i tenim escrit en els pressupostos el compromís de que per el 2026 hi haurà una nova partida de pressupostos participatius. Tampoc tenim cap notícia. Al darrer Consell d'Entitats que vam assistir no hi havia quòrum, així tot es va aprovar un acte, no entenem com, i ens havien de donar informació per parlar sobre el Formentera Eco, no ens varen donar els aforaments. O sigui, com es pot decidir sobre un projecte si no sabem la realitat? Una cosa, ens varen donar les dates del projecte, això és el que ells controlen, però els aforaments ens diuen la realitat de qui circula per les carreteres. Aquesta informació encara no la té la ciutadania, per tant, no pot assessorar el Consell Insular per quina ha de ser la política i el sostre del Formentera Eco. Però així tot vaig sentir que la consellera va venir aquí i ja va condicionar l'opinió pública dient el que volia fer el govern. Això no és deixar-se assessorar pel Consell d'Entitats, que és el que diu la llei i on s'han d'aprovar el sostre de places. Després també dir que jo estic aquí avui perquè els meus companys de Gent per Formentera del grup polític estan en un plenari, perquè s'ha hagut de repetir un plenari per un defecte de forma. Un defecte de forma que m'agradaria explicar. Quan dèiem que és una manca de gestió del govern de Sunió, és explicar. Hi ha hagut 10 modificacions pressupostàries en 10 mesos. Això implica que no es té clar, que es va sal de mata, que s'arreglen les coses així una vegada, i a més, sense planificació. Hi ha un ple ordinari cada mes. Tots sabem. Gent per Formentera ha presentat les quatre proposicions i les preguntes amb temps i forma. No necessitem presentar propostes d'urgència, a no ser que hi hagi un esdeveniment que tingui lloc entre el dia que s'entreguen. Això és la definició d'urgència. Entre el dia que tu tens per entregar les propostes fins al dia del ple,
si ocorre alguna cosa,
sí. Passi alguna cosa sobrevinguda que no es tingui prevista abans, llavors aplica l'urgència. Pues aquest equip de govern i altres partits de l'oposició abusen de la presentació de propostes d'urgència. Què passa? Que nosaltres treballem d'una forma, nosaltres tenim una executiva setmanal on estudiem les propostes dels altres partits polítics, decidim el sentit de vot, intentant millorar-les, ens preparant per anar al ple i donar el millor de nosaltres i ajudar i assessorar l'equip de govern o controlar o fiscalitzar, que és la nostra feina. Si tu tens unes informatives convocades i a les 10 de la nit te presenten una modificació pressupostària, tu com has de decidir el sentit del vot? I com te l'has d'estudiar? I com has de consultar? Ens la donen a última hora, però és que a més la tramiten malament, perquè no estan fent el ple perquè nosaltres siguem males persones, perquè en informatives vam dir no hi ha majoria qualificada per aprovar això. Nosaltres tenim experiència de govern i ho vam advertir en comissions informatives i van decidir tirar-ho endavant i portar-ho a ple. I a ple es va fer la mateixa pregunta que s'havia fet a comissions informatives. Ells haguessin pogut deixar-ho damunt la taula i aprovar-ho com toca. Van decidir forçar, sense tenir la majoria, i anar a un ple. I, evidentment, l'oposició està per fer la seva feina i perquè es tramitin les coses bé i que nosaltres tinguem el suficient temps per mirar-lo. I per això està havent-hi un ple aquest matí per una desena modificació pressupostària.
Recordem, és una modificació pressupostària que suma uns 4,2 milions d'euros i que inclou una partida de més de 3 milions d'euros, en aquest cas, doncs, per pagar els serveis prestats per les fundacions i entitats que tenen cura dels menors no acompanyats que tutela el Consell Insular de Formentera. També en altres partides, com per exemple una altra relativa a anys anteriors de treballs a l'Agència Tributària de les Illes Balears aquí a Formentera, i una altra, són 150.000 euros, relativa a les obres de la nova graderia del camp de futbol. La secretària general de Gent per Formentera, Sònia Cardona, es refereix a que en el darrer ple ordinari del mes d'octubre, que es va celebrar el dijous de la setmana passada, doncs just abans, aquell dilluns, es va celebrar una comissió informativa. En aquella comissió informativa, des de Sunió es va presentar una proposició per urgència relativa a això, a ampliar el pressupost en 4,2 milions d'euros. I bé, segons ens va explicar després el secretari insular, Àngel Custodio Navarro, aquesta tramitació, aquesta entrada per urgència que es va fer a la comissió informativa, no es va fer com tocava perquè es va aprovar només per majoria simple i no es va assolir la majoria absoluta, que és la que es requeria. Per això es va declarar nul de ple dret aquell punt de l'ordre del dia del ple del passat dijous, i avui s'ha de fer aquest ple. Entenem que s'aprovarà aquesta modificació pressupostària.
Nosaltres no canviarem el sentit del vot, abstenció. Ens abstendrem i, per tant, no obstaculitzarem. Però és fer veure que s'ha de treballar bé i s'ha de respectar l'oposició, i l'oposició té els seus temps i té que mirar-se la documentació com pertoca, i les coses s'han de fer bé.
Molt bé. Bé, pel que fa a aquests compromisos de l'equip de govern que vosaltres trobeu a faltar en la seva execució, això pot condicionar, diguem-ne, el vostre vot de cara als pressupostos 2026?
Home, nosaltres el que volíem fer públic és això, és com estem a novembre. Un pressupost, per entrar en vigor, o sigui, el que recomanen les lleis generals és que l'estigues tramitant a l'octubre, perquè entre l'exposició pública i el període de delegacions, perquè estigui vigent l'1 de gener, l'hauríem ja de tenir. I, per tant, l'hauríem d'haver negociat. Però és que estem entrant a la segona setmana de novembre i no se'ns ha cridat com a principal partit de suposició, quan estan en minoria i necessiten els nostres vots. Però no és això que nosaltres, com que jo et deia, sí que treballem amb una agenda preparada, nosaltres sabem que ara és moment de revisar els pressupostos i què hem fet, anar a mirar les condicions que havíem posat, en quin estat estàvem, perquè nosaltres ja ens estan preparant aquesta negociació. Doncs hem trobat, hem decidit, anem a fer públic perquè la ciutadania sàpiga que nosaltres no volem posar pals a les rodes, nosaltres volem contribuir com a oposició i fer la nostra feina. Però el que no pot ser és que hi hagi un govern en minoria que facilitem que aprovi uns pressupostos en comptes de prorrogar-los, que demanem 5 punts lògics que els hem explicat i tots els ciutadans els entenen, que ens els aprovin, però després no els executin. O sigui, amb quina cara vendran a negociar? Ara, però per què no estan negociant ja? Estem al novembre. Una altra vegada, ràpid i correguent, sense capacitat d'intervenció, ai, perdonau-nos, perquè és que mira, estem molt liats, perquè hem tingut una crisi, perquè... Ens semblen totes excuses. Vull dir, quan ells estaven a l'oposició, ens fiscalitzaven, però no ens deien mai com ho farien ells. Ara estan governant i tampoc sabem com ho pensen fer, perquè els dos pressupostos es pareixen molt en els nostres, però no els executen igual. Per tant, no estan sent transparents i no estan fent una gestió adequada econòmica perquè la gent pugui valorar, coneixent i estudiant els pressupostos, quina serà l'acció de govern. No sé si m'estic explicant, perquè és un tema una mica tècnic, però tu quan fas uns pressupostos, fas una declaració d'intencions de quines seran les teves partides, a què destinaràs més. Jo puc fer un estudi de quan hi ha per serveis socials, quan hi ha per cultura i educació, quan jo puc veure quina política faràs en cas d'un pressupost. Si tu fas un copy-paste dels pressupostos, però després el que fas és editar-los 10 vegades per la porta de darrere, amb urgència, realment, del que vas presentar, vas negociar i has fet públic a la ciutadania, el que realment és al final executes, que encara no tenim tampoc una informació de quin és l'estat d'execució, supos que la tindrem aviat, no s'estan publicant les juntes de govern, vull dir, es fa molt difícil fer una feina d'oposició a un govern que va a salt de mata i decidint les coses a l'últim minut, presentant-les amb urgència i demanant per favor, provar-nos-ho. No, estàs en minoria. Per tant, estàs obligat, que és una cosa bona. O sigui, a veure, ningú ho desitja estar en minoria, però el que vull dir és que si de la necessitat n'has de fer virtut, és l'oportunitat de tenir una legislatura de consens, on haver de treballar les coses, on haver d'arribar a acords, que és el clam de la ciutadania després d'aquesta crisi política que ens va avergonyir tots. Parlem les coses, seguem-nos en tranquil·litat, posem les cartes damunt la taula, que cada partit polític diga quina és la Formentera que proposa, i en base a això negociem, i segons la força que ens ha donat la ciutadania, parlem-ne i anem a uns pressupostos. Però ràpid i correguent anar a uns pressupostos perquè sortíem de la crisi que sortíem i hi havia la necessitat, i amb una responsabilitat majúscula, aprovar uns pressupostos, i un any després no hi ha reunions, no hi ha rendició de comptes de com han set aquests pressupostos, i tampoc hi ha intenció de negociar-los, quan els pensen aprovar? Prorrogaran? Què significa prorrogar? Prorrogar els pressupostos que has modificat 10 vegades en 10 mesos?
Bé, ja per concloure, sobre la residència, la gestió de la residència, en aquest cas Gent per Formentera va emetre un comunicat en què demanava explicacions a l'equip de govern i a la consellera del RAM sobre la situació en aquest equipament que vetlla pels, potser, dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat, com són les persones grans.
Sí, evidentment, una preocupació extrema, i sobretot també... és un equipament que vam lluitar molt per tenir-lo. Es va treballar molt, posar-lo en marxa va ser una feina titànica perquè era la primera vegada que es feia a Silla de Formentera. En algun moment hi havia reticències de que les persones de Formentera portassin els seus familiars en aquesta residència. Ho vam aconseguir, es van ocupar totes les places i ara estem assistint a una degradació del servei que posa en dubte inclús la seva... l'impressió que la gent té d'aquest espai. Per tant, s'està perdent un valor importantíssim, s'està perdent la confiança de les famílies i s'està assistint a unes persones molt vulnerables, però a més tot el seu entorn està patint perquè està llegint a cop de premsa què és el que passa amb les persones que ens estimem i que estan en aquests serveis. No? Per tant, creiem que és una situació que s'hauria d'haver evitat de totes, que això és un últim detall dins d'una gestió nefasta des darrer any, vull dir, això és com quan tot va malament i quan no s'encaren els problemes i no s'afronten i no se solucionen i no es fa d'una manera transparent i no es dona la cara, doncs la cosa se va podrint i cada vegada tot es magnifica i va en contra del prestigi de la residència. Per tant, jo crec que això s'hauria d'haver evitat pel és com dèiem de la crisi institucional, també al final l'oposició va haver d'intervenir perquè ja estava en joc el Consell com a tal, o sigui, estaven disposats per continuar la cadira a vendre's Consell, a retornar competències, a despullar-lo del seu sentit d'autonomia, no? Per tant, la residència el mateix, se l'està cuidant tan poc i aquesta negativa, aquesta posar el cap d'avall sala i no donar sa cara i no explicar ses coses i no resoldre-les de manera eficient, està fent que qui surti molt, molt mal parada és aquest col·lectiu vulnerable i les seves famílies. Per tant, nosaltres, el primer que hem demanat, a falta de conèixer bé tots els informes, és que compareixi, que expliqui què està fent, què ha fet, què significa, què és tot el que els sindicats estan denunciant, que ho expliqui, i si és veritat tot el que es diu, que assumeixi responsabilitats polítiques pel que està passant, perquè el que no ens podem permetre és que la residència de Formentera estigui en boca de tots i per dolent.
Sònia Cardona, secretària general de GEPAREFA, gràcies.
Gràcies a vosaltres.